Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts en un nou programa Blau Marí, el 137 de la nostra història. Una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau. En nom meu i en nom de tot l'equip que fa possible setmana darrere setmana aquest espai radiofònic, com sempre, ja ho sabeu, dedicat a la gent de la mar. Avui l'encetarem parlant de la Tuna Reis Balfegó, una prova de natació a mar oberta que, tot i la seva joventut, aquest any complirà 3 anys, està assumint un paper important en el calendari català. Parlarem amb Santi Pellejero, que és el director tècnic d'aquesta cursa, que a la vegada contempla també altres proves i altres activitats complementàries a l'Ametlla de Mar. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran què vol dir xapar, en el punt de vista gastronòmic, és a dir, xapar un peix. I al Ranxo a Bord ens prepararan o ens ensenyaran com preparar el gall de Sant Pere. Diuen que un dels peixos més exquisits i sabrosos de la mar. A l'acordió del Grumet escoltarem el grup de Tona Obeses amb el tema Com la mar a la sal. I a Panorama Nàutic, amb el recolzament i el suport dels amics de panoramanautico.com, aquest portal d'internet on podeu trobar tota mena d'informació de l'àmbit nàutic, escoltarem el Pep Subirats. Ens parlarà com a director esportiu de la Setmana Catalana de Vela que ha d'acollir el Club Nàutic de Cambrils. Aquest any, atenció, Gran Premi Generalitat de Catalunya. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà del projecte Silfdut. I el Manel de Ramon ha anat a buscar a Quim Pla just en la setmana de Sant Jordi perquè ens parli sobre el seu llibre Els aparells dels velers. Benvinguts al Blau Marí, moltes gràcies per ser-hi novament. Per tant, comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui en el Blau Marí us volem parlar d'una activitat molt especial. Ja ho vam fer en la passada temporada. Estem parlant de la Tuna Reis Balfegó, una prova de natació en mar oberta que té les connotacions de lligar esport i tonyina. I ens ho explicarà una mica millor el director tècnic d'aquesta activitat, Santi Pellejero, donat que aquest serà el tercer any consecutiu que s'organitza aquesta activitat i d'altres complementàries a l'Ametlla de Mar. Santi, benvingut a Blau Marí, com estem?
Hola, bon dia.
Comentàvem que és una cursa o que és una activitat que d'alguna manera combina l'activitat esportiva amb la promoció d'un producte com és la tonyina roja del Mediterrani, no?
Sí, correcte. De fet, el que es busca en aquesta travessa, a part de la part esportiva, no?, que és el fet que els nedadors puguin nedar des de les piscines de Balfegó, que estan a 5 quilòmetres de mar endins, fins a Calalguer, a la platja, vale? Doncs convida també una mica que durant aquell cap de setmana doncs la gent també conegui doncs el que és la pesca de la tonyina i bueno, una mica les curiositats, no?, d'aquest tipus de pesca que es fa, les propietats que té a la tonyina en relació amb l'esport i també poder també visitar doncs les instal·lacions, no?, d'aquesta empresa.
Per tant, hem de dir doncs que la raó de ser o el recorregut o l'atractiu d'aquesta prova és precisament que el trajecte que s'ha de cobrir nadant és entre les gàbies de tonyina roja que té el grup Balfegó a la costa de l'Ametlla de Mar i, precisament, la localitat, no?
Sí, exacte. De fet, una mica la diferenciació d'aquesta travessia de natació respecte a la resta que n'hi ha que poden haver per tot l'estat nacional, doncs és això, no? El fet de que et puguin embarcar amb un catamarà, et portin fins a les piscines que té el grup Balfegó, on tenen allà doncs, totes les tonyines i tot, i que els nedadors, com repeteixo, a diferència de les travesses, puguin doncs, fer una travessa de natació que parteix, o l'origen és des de dintre del mar, i fan 5 quilòmetres lineals, de línia recta, doncs, cap a la costa, que és una miqueta l'al·licient, no?, i la diferenciació amb altres travesses que normalment doncs, es fan arrel de la costa, al costat de la costa. No?
Valora'ns una mica aquesta... Bueno, de fet s'organitzen dos activitats, no? És a dir, per una banda una cursa de 5 quilòmetres i una altra de 2 quilòmetres i mig. No? És a dir, per tant, estem parlant de que la gent que hi participarà té dos nivells diferents, doncs.
Sí, exacte. Una mica el fet que buscàvem era que en el marc una miqueta no? de la combinació aquesta d'esport i gastronomia doncs, hi haguessin diverses opcions, no? De gent una miqueta més preparada o entrenada doncs, que puguin fer, per una banda, el que és la travessia a mar obert, no? Purament dit, de 5 quilòmetres, i l'altra doncs, és gent que potser no tenen ara mateix un nivell de natació molt alt o que s'hi estan iniciant una miqueta amb aquesta disciplina i que puguin gaudir també no, de l'entorn, no, del que ofereix aquesta població, però del fet de nedar més a prop de la costa, doncs això amb una distància de 2,5 quilòmetres, i una mica en vistes també de la motivació d'aquesta gent no, que fa de 2,5 de poder, si no l'any vinent, doncs l'altre, doncs dir, doncs vinga, ara em vull animar a fer la de 5 quilòmetres, no? Que és la prova, entre cometes, reina, no? De poder doncs, fer la gran travessia. No?
Com descriuríem la prova important, la prova de 5 quilòmetres, per a que resultés atractiva per als aficionats a les proves de mar obert?
Bueno, l'atractiu que té aquesta travessa, com he comentat abans, és el fet que el que puguis sortir a tanta distància de la costa doncs, provoca doncs, una situació una mica de que sigui una miqueta més difícil orientar-se perquè es veu realment el que és la costa molt lluny. Llavors és una miqueta més l'adrenalina aquesta d'una mica més de l'aventura, no? De no tenir tants punts de referència i ficar-te doncs, a dintre del mar no? i començar a nedar doncs, cap a la costa. No? El fet aquest d'anar des de dintre mar també fa una miqueta més de respecte, no? Estar 5 quilòmetres mar endins i nedar cap a la costa, jo crec que la fa doncs, com una mica més això, no? Més aventurera, és com un repte una miqueta més gran, no? Que no pas doncs, poder nedar doncs, en paral·lel a la costa. No? Jo penso que és una gran característica diferenciadora no? d'aquesta travessa.
Quin és el balanç que n'heu fet d'aquestes dues edicions anteriors?
No, el balanç ha sigut molt bo. Vull dir, vam començar fa 3 anys doncs, amb 100 persones, perquè era una cursa que la gent al principi van pensar, ostres, què és això de nedar 5 quilòmetres i mar endins cap a terra? Però ja una mica després la gent, a mesura que anava arribant a la costa, tothom anava dient que l'any que ve repetim, que ens ha agradat molt, una mica la combinació aquesta de l'aventura, del repte de trobar-se en moments doncs, allà enmig del mar, sense tenir la costa tan a prop com a referència, etc. Això una mica és el que ha anat provocant que any rere any doncs, just a la inscripció de gent o atrevits que volen fer doncs, aquesta travessa doncs, hagi anat augmentant.
Quanta gent calculeu que hi pot participar en la prova d'aquest any?
Bueno, aquest any tenim previst que hi hagin 300 persones, sobretot perquè volem que sigui, realment com va ser l'any passat, doncs una travessa molt controlada, amb uns mitjans de seguretat ideals pels nedadors, que en cap moment puguin tenir la sensació de que s'han deixat de la mà de Déu, sinó que una mica nosaltres exteriorment com a organitzadors tinguem tota la zona de nado que sigui controlada i vetllant pel nedador, però que el mateix nedador alhora doncs, no perdi la sensació aquesta d'estar en el mar, nedant, encara que l'estiguem observant no constantment, és una mica la combinació de seguretat i llibertat pel nedador alhora. miqueta el que busquem.
Clar, el fet de que aquesta característica que li dona la prova de sortir de mar endins, doncs també implica que, depenent de la climatologia, també tingui el seu efecte sobre la prova, no?
Correcte, sí, una miqueta a l'al·licient. I també, evidentment, la nostra preocupació, és la, i per nedadors, evidentment, doncs és la climatologia, no? En aquestes dues últimes edicions ens hem trobat que en la primera edició, doncs, un cop havien donat les sortides, van girar condicions climatològiques de vent desfavorables pel nedador. Va ser una travessia dura, realment. Al final doncs, no va passar res, tothom va arribar, tothom va patir la seva manera, etc. En canvi, doncs, l'any passat vam tenir una travessia ideal, el mar estava pla completament i va ser una travessia amb un dia de sol, amb condicions excepcionals, on el nedador doncs, va disfrutar doncs, molt, moltíssim.
En aquestes primeres edicions ja s'ha comptat amb participants de renom, amb participants que fins i tot han estat olímpics. Aquesta dinàmica continua?
Sí, realment aquest any podem comptar amb la mundialista, amb l'Erika Villaécija, que estarà participant en aquesta travessia. I bueno, també tenim el triatleta professional, Víctor de Poralba, que va guanyar els dos Ironmans aquesta temporada a Estats Units, que és una persona també dintre del món de l'esport molt reconegut. També comptem amb el Quico Herbàs, que segueix un any més, que des del primer moment ha estat amb nosaltres a les travessies. I, bueno, i també tenim persones de renom, com per exemple hi ha una persona que ha sigut transplantat de fetge, que està en un projecte contra el càncer, que és el projecte Onani, que també estarà present a la travessia. I, bueno, i de fet tenim també un atleta internacional paralímpic que competeix amb natació, amb triatló, etc., amb cadira de rodes. I bueno, sí que intentem una mica poder arribar doncs, a gent, no? que molta gent té idealitzada, esportistes d'èlit, però també volem treballar molt la part social, la part de gent popular, no? La gent que està tornant a fer esport o que s'està enganxant, no? en el món de l'esport, com està passant últimament en totes les disciplines, que puguin fer aquesta travessia juntament i amb les mateixes condicions exactes que l'esportista d'èlit. No? Una mica ens agrada molt la combinació aquesta, no? de l'esportista d'èlit i l'esportista amateur, la combinació.
I quin ha estat el nivell competitiu? Perquè pel que fa a l'edició de l'any passat, tinc entès que tant en la categoria masculina com en la categoria femenina l'arribada va ser d'infart.
Sí, exacte. L'any passat vam poder, per sort, vam poder gaudir de dues arribades molt emocionants, una per part del Quico Herbàs juntament amb el Jonathan, que tots dos hem sigut als Olímpics, a l'esprint final, vull dir, després de 5 quilòmetres de travessia, arribar a la platja corrents i passar per l'arc de meta tirant-se gairebé en planxa a la sorra, la veritat és que va ser molt divertit i molt emocionant. I el mateix va passar doncs, també amb la mundialista, amb l'Erika Villaécija i la Jurema Requena, que totes dues van estar nedant colze amb colze durant tota la travessa i també a l'hora de la sortida van arribar doncs, a l'esprint, no? Vull dir, o sigui, la veritat és que l'any passat es van ajuntar doncs, un final de cursa tant per la part masculina com femenina a l'apartat d'èlit, molt, molt emocionant, la veritat.
Vosaltres heu vestit aquesta prova que tindrà lloc diumenge, dia 4 de maig, en diferents activitats al voltant de la promoció per als més joves i també pels aficionats, no?
Exacte. Sí, durant la... Bueno, coincidint una miqueta amb el Pont de Maig, la Fira Gastronòmica que es fa a la Menja de Mar, el Mangatur, etc. Nosaltres, dintre del que és la part esportiva, doncs hem englobat altres activitats, com bé dius, enfocades als nens, també una cursa de córrer, en una sèrie un clínic de natació que impartirà l'Erika Villaécija juntament amb el Quico Herbàs, una mica per ajudar al perfeccionament de la tècnica, no? Amb aquelles persones que comentava abans, amateurs, que s'estan ara aficionant a nedar o que volen millorar perquè ja porten temps, etc. Vull dir, tot emmarcat doncs, dintre d'aquests 3 dies d'activitat del que és la Tuna Ridofego. I bueno, el nostre objectiu al final és que pugui doncs, ser una travessia, que al llarg del temps pugui ser una travessa doncs, reconeguda a nivell internacional, vull dir que se'n parli no només aquí a nivell català i nacional, sinó que es pugui arribar a parlar inclús a nivell mundial, no? De fet, amb aquesta mateixa marca, Tuna Ridofego, Ja tenim també oberta una altra destinació a les Illes Canàries, a Lanzarote concretament, doncs, per poder també fer una sèrie de travesses de natació aquest mateix any, el novembre d'aquest any.
La prova és diumenge, dia 4 de maig. Per tant, hem d'entendre que serà pel matí, no?
Sí, correcte. De fet, una mica el timing que tenim és, bueno, el que és l'explicació, el briefing de la prova de natació, tant de 2,5 com la de 5 quilòmetres, això ho farem dissabte a la tarda, perquè entenem que la majoria de gent estarà ja per a l'ametlla a la tarda. I el dematí, abans de les dues curses, doncs també serà una mica l'explicació de com serà la cursa, on tindran els seus punts de control, les seves zones d'avituallament dins del mar, etc. Llavors, està previst que la travessa de 2,5 quilòmetres es faci a les 9 del dematí, des d'allà a l'ametlla, i l'altra s'iniciarà des de dintre del mar a les 11 del dematí. Prèviament, doncs, els nadadors seran embarcats cap a les 10 del dematí, doncs, direcció cap a les piscines.
Doncs, Santi, moltíssimes gràcies per informar-nos i esperem que, tal com va passar en les dues edicions anteriors, doncs aquesta tercera Tuna Race Valfegó pues, siga tot un èxit.
Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Encetem l'argot mariner, l'enciclopèdia de l'argot mariner, com sempre, amb Joan i Rafel. Què tal, com esteu? Benvinguts.
Què tal, aquí estem.
Molt bé.
Què mos explicareu avui, va?
Pues avui explicarem el significat de xapar.
Molt bé, que és una cosa que es pot fer dalt de bordo i es pot fer casa sí. O on te volem, no?
Normalment el peix, tot el peix, pues, quasi bé la majoria, tot el peix se pot xapar. Molt bé. Començant des d'una anguila, un congre, un pop. En aquest cas, pues, explicarem una cavalla o un gall.
O un gall, eh? Molt bé.
Xapar és obrir el peix del llom cap a la panxa, al revés, que fem sempre de la panxa cap al llom, ara ho farem al revés. Del llom cap a la panxa, pel costat de l'espina, passes el gabinet.
I per què al revés?
Perquè així queden les dues parts dobles als costats, queden obertes. De l'altra forma, quedarien les dues parts dobles al mig. I quan hauries de rostir, les puntes se podien cremar i el del mig se quedaria cru. D'aquesta forma, al estar als costats, queden més separades. Al separar més el doble, per rostir és millor.
Per tant, té una raó de ser que es faigui de la cua cap al cap.
Sí, o del cap cap a la cua, és el mateix. Jo ho faig del cap. Cadascú, el mariner, normalment ho fem tot del cap cap a la cua. Però no tinc cap secret, vull dir que si vols fer al revés, fes-ho com tu vulguis.
Bé, llavors, hi ha alguna cosa que faciliti aquesta funció de passar
sí,
el gabinet?
Sí, perquè l'espina, si et fixes, nosaltres ho fem del cap cap a la cua, perquè l'espina del peix, si la mires una vegada a l'estret, veràs que totes les puntes van cap a la cua. Si ho fes cap endavant al gabinet, te podries enganxar alguna espina. Pues d'aquesta forma, com que van totes cap rere, cap a la cua, pues tu vas del cap cap a la cua, també. No?
Molt bé, i llavors...
Passes per un costat, és molt fàcil això, i quan ja tens una banda, l'obris, i després per l'altra. Rascar el gabinet que toqui espina, i et queda tota la carn. Que avui això ho fan a les peixateries.
És a dir, trauen l'espina i queda el peix.
I queda el peix sense cap espina.
I això es fa molt per al peix que
molt,
es fa a la brasa o es
molt,
fa a la platja.
Sí, el pop també la ca se fa pel mig, per la pota també per arrostir va molt bé, el pop gros, parlem del pop gros.
Molt bé.
Els galls, els cavalls, a tot. A l'anguila, al congre.
Pues avui hem parlat de xapar, aquesta funció que es fa amb el peix quan es vol preparar per a fer a la brasa o fer a la platja.
El ranxo a bord.
Ja sentim l'oloreta, ja sentim l'olor, la flaire de ranxo, és a dir, de cuina. Com sempre, darrere dels fogons tenim els nostres cuiners, els cuiners de Blau Marí, Joan Argentó i Rafael Martí. Com esteu avui? Què toca de ranxo? És a dir, què tenim? Què hi ha?
Pues avui, mira, no hay mal que por bien no venga. Hem agafat un gall, que diem, o un Sant Pere, perquè se diu de moltes maneres.
El gall de Sant Pere, sí, no? Que és aquell peix pla...
Sí, sí.
que és molt bo.
I que té aquella senyal negra...
Sí, la piga.
Piga al mig.
La piga, que és que diuen... No,
sí,
la,
que esperen... i mira, doncs no ho sé, fa 3 quilos.
Fa 3 quilos,
per
tant...
No sé si se l'ha menjat Tim Moss, no sé si ho ha fet un dofí o una xola, però no el podem posar a la venda i ja t'he dit.
I ho aprofitarem.
Ja ho crec, que l'aprofitarem, ja ho crec.
Per tant, estem parlant d'un peix gustós.
Sí, molt, molt. Sí. És el peix millor de la mar, avui en dia. L'agafarem...
Va molt car?
Sí, a preu de remolc.
Molt bé.
Li traurem la tripa, en unes estisores o en un bon gabinet li tallarem tot el llom de dalt, que té les punxes aquestes tan... potentes,
i
a la part de baix farem el mateix. En unes estisores va molt bé, retalles, i després tallarem el cap de dalt per avall. Lo deixarem pla damunt d'una fusta o a la coberta, en altres mos ho toca fer aquí la coberta, i en el gabinet especial que tinc, no el de cada dia que l'he tret, pel centre de l'espina dorsal d'ell li farem un tall. Anirem seguint pel costat de l'espina i agafarem del centre per aquell llom.
Ho xaparem.
I anirem
tallant. Ho xaparem, no?
És a dir, que farem com si xapéssim... Havíem explicat la funció de xapar, doncs farem el mateix.
Farem un filet del llom i un altre filet de la part de baix. Dos peces, i en cabal les tallarem i farem 4 talls de la part de damunt. I ara el tombarem i farem la mateixa operació
a l'altre.
I mos quedarà l'espina sola. I tindrem 8 talls. Lo rentarem ben netets.
Este que és maco.
Això és de categoria. Lo rentarem ben rentadet, lo salarem i a la planxa.
I a la planxa, només a la planxa.
Sí, a la planxa.
No cal tocar el més, no?
I llavors, damunt del plat, també un raiget d'oli d'oliva o podem acompanyar en alguna altra coseta?
I com que ja t'he dit que és gros, el cap el podem fer 4 talls, les estisores mateix, i enfarinadet.
Frigidet.
I fregit. I aquestes espines que se li veuen, aquests ossos, això acaba d'haver-te menjat el gall, ho vas rosegant i ho vas xupant, i això és bocata de cardinal.
Per tant,
no es llanxa res aquí.
Hem preparat un gall de Sant Pere a la planxa, un plat de luxe. Peix no gaire econòmic, no? Però
és que és molt bo.
Però molt gustós, però molt gustós.
Això a la llonja està sobre els 20-25, estos grossos.
25 euros el quilo o la peça?
El quilo. Sí.
Va car, va car.
Per tant, este peix que tenim en condicions, estem parlant de 70-80 euros fàcil.
Ja t'he dit, però això és...
És molt bo.
No solen ser tan grossos, tampoc, n'hi ha de quilo o tres parts.
N'hi ha de més barat, ja t'he dit que fa 3 quilos este.
Molt bé. Per tant, hem preparat aquest gall de Sant Pere a la planxa, gustosíssim, i molt anem a menjar. Per tant, Rafael, Joan, moltes gràcies, fins al pròxim programa.
Ja t'ho explicaré com està.
L'acordió del grumet.
I avui a l'acordió del grumet us volem presentar un tema del grup Obeses. Són de Tona, de l'Osona. I van ser els protagonistes d'aquell èxit mediàtic que dia regala petons a TV3 al Nadal passat. Ara arriben amb Com la mar a la sala.
Luta, però era tot el nostre afany. Plens de sorra blanca ens hi estimàvem fins que el dia es feia quan el sol ja despuntava, ens separava tot el mar. I entre les onades hi dansava la meva sirena. I l'endemà sirena, Quan et feia una carícia, res podia fer-nos mal. El temps s'aturava per nosaltres i ja ens abrigava el mar. Nit rere nit tornava i nit rere nit somiava. Somreies quan et cantava. Escolto les onades, ja no em parlen més de tu. Com un dolç cristall de sucre blanc vas fondre't com la sal al mar.
Panorama Nàutic.
I encetem aquesta secció, com sempre, amb el suport dels amics del portal panoramanautico.com, i ho farem parlant de la Setmana Catalana de Vela que acollirà el Club Nàutic de Cambrils. Precisament per saber més, per cercar informació sobre aquest esdeveniment, hem convidat al programa a Pep Subirats, que és el director esportiu d'aquest Club Nàutic i a la vegada la persona que ens parlarà de tota aquesta prova. Pep, benvingut al Blau Marí, com estem?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies.
Suposo que ja il·lusionats davant aquest repte que tenim a pocs dies vista, no?
Sí, mira, il·lusionats i preparats, perquè portem des del mes de desembre treballant intensament, ara ja amb la fase executiva ja de tot el projecte.
Una prova, la Setmana Catalana de Vela, que acollirà el Club Nàutic de Cambrils, de l'1 al 4 de maig. De quina manera heu estructurat tot el que és l'organització de la prova? Perquè el primer dia suposo que estem parlant de tramitacions i una mica d'informació, no?
Exacte. Bé, la prova està programada de l'1 al 4 de maig. El dia 1 és el dia d'arribada del gruix d'esportistes, tot i que ja hem treballat perquè aquest cap de setmana arribi un bon gruix d'esportistes amb diferents activitats relacionades amb la regata. I el dia 1 el que fan els esportistes és el registre, les verificacions, com fan amb els ral·lis o per fer una comparativa. El dia 1 ja tenim programada un briefing obligatori, una xerrada obligatòria per tots els participants, una xerrada de seguretat, i acabarem el dia amb un concert dels The Puppets, un grup d'aquí de Cambrils.
Per tant, és a dir, el que m'estàs dient és que a part de l'activitat esportiva, vosaltres ho heu embolcallat, ho heu complementat en activitat complementària, no?
Sí, exacte. Bé, de fet, mireu, els esportistes el dia 1 faran el registre, 2, 3 i 4 competiran amb uns horaris més o menys de 12 fins a les 5 o les 6 de la tarda, però un gran repte pel club i la societat, el teixit associatiu de Cambrils ha respost molt positivament, ha estat de que la regata sigui un esdeveniment esportiu i alhora un esdeveniment social. Nosaltres hem organitzat un concert cada dia, inclús el dia 3 hi ha una ballada de line dance amb el grup d'aquí de Cambrils, els No Pot Ser, No Pot Ser, que són campions d'Espanya, que ens convidaran a tots els regatistes a ballar una mica, i en paral·lel també, doncs, per tots els pares que no surten a seguir la competició, doncs, hi ha programades visites als museus de Cambrils, i a través de la Unió de Botiguers i de l'Associació d'Hostaleria, doncs, hi haurà el Cambrils Night Shopping el dia 2, i tots els restaurants que col·laboren amb la competició, doncs, ofereixen als acompanyants, doncs, degustacions o menús, doncs, a uns preus més que assequibles.
Aquesta és una de les assignatures pendents a molts indrets, el fet de lligar les activitats dels clubs nàutics amb les poblacions que els acolleixen. Vull dir, suposo que tot això que m'estàs parlant va en aquesta línia, no? En mirar de retallar aquestes distàncies que puguin haver.
Sí, de fet, en aquest món modern hi ha una part molt important en l'organització de competicions, que és el projecte de despesa. Aquí el club assumeix un projecte de despesa molt gran, que sense les col·laboracions i els patrocinadors, dels quals n'estem contents de la resposta, seria inviable. Com a esdeveniment esportiu, al final generem uns ingressos addicionals aquí al lloc on fem la competició, en aquest cas a Cambrils, que no són menys peables. Estem parlant de l'ordre de més de 600.000 euros d'impacte directe, i per tant la resposta de la gent de Cambrils ha estat proporcional. La gent de Cambrils, els comerciants, els hotelers, han entès la crida que feia el Club Nàutic i n'estem més que contents.
Una setmana catalana de vela, Pep, que aquest any compta amb un suport institucional important, donat que també des de la Federació Catalana de Vela i des de la Generalitat es va decidir també crear el Gran Premi Generalitat de Catalunya, no?
Sí, de fet, en la part esportiva, haver estat reconeguts Gran Premi Generalitat de Catalunya realment és pel club és molt important, perquè és com un segell de qualitat per l'esdeveniment. I en paral·lel també el repte del Club Nàutic Cambrils enguany és tornar a recuperar el que havia sigut la Setmana Catalana de Vela, una referència d'una regata de nivell esportiu molt alt, que en les últimes edicions, per diferents raons, no havia estat, inclús en l'edició del 2013 no es va dur a terme, i ara nosaltres ens hem proposat el repte de recuperar el nivell esportiu de la prova.
Un nivell esportiu, quin és el recorregut d'aquesta Setmana Catalana de Vela? És a dir, quin és el nivell, quin és el punt d'atracció que té pels amants en aquesta modalitat esportiva?
Mireu, primer de tot això m'ha dit que la Setmana Catalana de Vela és una regata que de sempre ha sigut una regata molt atractiva, on tots els competidors hi han volgut anar. És una regata del circuit català que és amable, no té la pressió d'un campionat de Catalunya, però si vens d'aquí i aconsegueixes un bon resultat a la Setmana Catalana, t'ho emportes cap a casa. I, per tant, el que fem és organitzar les diferents classes per àrees. Aquí, en el Golf de Sant Jordi, acabarem muntant entre 4 i 6 àrees de competició, que aniran pràcticament des de Salou fins a Mont-roig. I perquè la competició tingui més nivell, enguany és Copa d'Espanya de Catamarans, que garanteix la participació de regatistes d'arreu de l'estat espanyol, Campionat de Catalunya de les classes 29er, 420, 470 i Europa, per tant, els millors competidors d'aquestes categories o modalitats també vindran a la regata, i després la classe que sempre respon molt bé a nivell de participació és l'infantil Optimist, que pràcticament aquesta sola arribarà als 200 participants.
Per tant, és a dir, estem parlant de que té un recorregut estatal, perquè alguna representació internacional?
Enguany hem treballat molt fort per intentar portar alguns regatistes de fora. Tenim clar que aquesta primera edició serà el que ens impulsarà a sortir i buscar més regatistes a l'estranger. Des del club hem estat al Salon Nàutic de París i de Düsseldorf. Hem fet contactes amb clubs estrangers al voltant del mes de desembre o mes de gener, que per la temporada 2014 tenien complicat. Esperem reeixir en aquest objectiu durant l'any 2015.
Per tant, un dels objectius és comptar amb representació internacional a partir de pròximes edicions.
Exacte, la regata està delegada a Cambrils, el Clonòtic Cambrils, pels anys 2014, 2015 i 2016, i treballarem fort pel 2015 i 16 tenir representació internacional.
Quina ha estat la resposta d'inscripcions?
Bé, a nivell de resposta d'inscripcions, ara mateix no estem arribant a les xifres que ens havíem proposat, però una mica ho atribuïm a allò que comentava de les tres darreres edicions de la Setmana Catalana. La del 2013 no es va dur a terme, per tant, ens toca una tasca de tornar a recuperar les xifres d'inscripcions. Ara mateix estem inscrits a la data de l'ordre de 325 embarcacions, que això pot voler dir ben bé 500 participants, pràcticament.
Hi ha alguna competència important en aquestes mateixes dades que facin que s'hagi de lluitar una mica més de cara a pròximes edicions?
Sí, de fet, el fet de no atribuïm el fet de no haver organitzat el 2013, la Setmana Catalana tenia agafades les dates del Pont de Maig, i si un any tu aquelles dates no les has fet servir, doncs diferents regates aprofiten aquesta finestra del calendari. I aquest any, malauradament, hi ha inclús diferents regates aquí a Catalunya que coincideixen amb dates, que resten participació a la Setmana Catalana. Doncs esperem nosaltres, amb l'èxit organitzatiu d'aquest any, doncs recuperar la força que la regata tenia.
En tot cas, ha de ser una reeixida important d'aquesta Setmana Catalana de Vela, d'aquest Premi Generalitat de Catalunya i de tot el que en un principi voleu que sigui aquesta prova. Una cita que per a l'esport de la vela sigui ineludible, no?
Exacte, que en el calendari de tothom no cal que li diguin que ja sàpiga que la Setmana Catalana de Vela és el Pont de Maig, com havia sigut tota la vida.
En quant al nivell competitiu, me parlaves de competició i de puntuació a nivell de la Copa d'Espanya, a nivell de la Copa Catalunya. Hi ha anhels, hi ha interès perquè aquesta prova pugui tenir altres fites a nivell de competició, a nivell de puntuació per a altres competicions?
Mireu, nosaltres un dels objectius principals a nivell de Catalunya és que la Setmana Catalana de Vela torni a puntuar per les seleccions catalanes, és a dir, que per tant ja és un reclam per tots els esportistes catalans venir i participar i mantenir i puntuar per seleccions catalanes. Un dels objectius del club és que si enguany és Copa d'Espanya de catamarans, per l'any vinent hem sol·licitat ja poder ser seu del Campionat d'Espanya de Vela Accessible, de Vela per Discapacitats, i també una altra classe, com pot ser el Lasse Radial, i de cara al 2016 doncs, intentarem que alguna de les altres classes també sigui Copa o Campionat d'Espanya. I amb aquest, a nivell organitzatiu, el club podria treballar bé per donar un bon nivell tècnic i a nivell esportiu la regata ja estaria ben reconeguda, tant a nivell estatal com fins i tot internacional.
Aquesta suposo que deu ser una de les activitats a nivell de l'esport de la vela més importants que hi ha o que organitzeu des del Club Nàutic de Cambrils, però suposo que al llarg de tota la temporada, de tot el calendari, feu d'altres activitats, no?
Sí, nosaltres, de fet, aquí el club a nivell d'activitat de vela no parem. La temporada esportiva, encara que la gent es pensa que és a l'estiu, la temporada esportiva dels nostres equips de regates és des de setembre fins a juny, i després tenim el que és la temporada d'escola de vela i d'activitats nàutiques, que comença el juny i acaba el setembre, i no parem durant tot l'any. També tenim activitat desenvolupem un projecte educatiu de la mà de l'Ajuntament, doncs gairebé cada any 400-500 escolars de Cambrils passen a practicar esports nàutics, i aquesta és la nostra voluntat. El club, a més, no només organitza la Setmana Catalana de Vela, que sí, durant tot l'any organitza diferents regates del circuit català. Ara, precisament, el mes d'aquest passat de Setmana Santa, vam organitzar una regata d'Òptimis, el Gran Premi Siving, amb uns 70 participants. La regata Singladures, de Creuer, que és una regata molt familiar, amb un format molt, molt amable i divertit. I la majoria de regates les concentrem al mes d'octubre, que el mes d'octubre organitzem la regata Cambrils a Bonport de Vela Lleugera i la tradicional regata Trofeu Los Roques, que de la classe Creuer, que és una regata de les més tradicionals de Catalunya amb gairebé 40 edicions. I a l'estiu tampoc parem. A l'estiu fem regates de stand-up paddle, d'aquesta modalitat nova de remada d'una planxa de surf. Aquest estiu en farem dues, una el 12 de juliol i un el 23 d'agost, i també organitzem una regata en format travessa, que es diu la regata Vent de Dalt, que també és el mes de juliol.
Per tant, no hi pareu. Escolta, Pep, encantat de parlar amb tu, de que participis en el programa, i desitjosos de que aquesta reeixida de la Setmana Catalana de Vela a Cambrils pues sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, ens esforçarem molt.
Vinga, fins a la pròxima.
Fins aviat.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I entrem en la secció més científica del programa, donant, com sempre, la benvinguda a l'Aurora Requena, des de Plàncton. Què tal, Aurora, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui toca fer una mica de colzes, no? Avui és del cicle de programes que fem habitualment, és el que és, per dir-ho d'alguna manera, més científic, no?
Bueno, podríem dir així, sí.
De què ens parlaràs avui?
Avui us parlo del projecte Selfdot.
Ja saps
que els noms dels projectes són sempre una miqueta estranys.
I normalment en anglès, eh?
Ja, bueno, però és, no, és lògic. La ciència és en anglès.
Un projecte sobre la cria en captivitat de la tonyina vermella.
Sí, per això. És un projecte que no s'està desenvolupant directament aquí a Catalunya, però he pensat que podria ser interessant portar-lo.
Pues vinga, som-hi.
Molt bé. Bueno, primer de tot, contextualitzar, sempre hem parlat ja aquí de la tonyina vermella, ja sabem que existeix alguna polèmica sobre l'estat de les seves poblacions, però a banda hi ha grups que critiquen que sigui pescant, ja que diuen que les seves poblacions han disminuït força, però per altra banda hi ha grups que defensen que la seva gestió a nivell internacional està donant molt bons fruits i que les poblacions actuals han augmentat força, hi ha molta tonyina a la mar. Bueno, aquesta polèmica tindrà que esperar uns anys quan es sàpiga com evoluciona l'estat de les poblacions. Mentrestant, hi ha un grup d'investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia amb col·laboració amb altres institucions i instituts de recerca que porten 10 anys investigant la domesticació de la tonyina vermella. Dins d'aquesta investigació es troba el projecte Selfdot que us volia portar avui i que es va engegar l'any 2008 i que té com a objectiu la producció de juvenil de tonyina en captivitat. I bueno, com podeu imaginar, aquest és un projecte bastant complicat, és un projecte que té molts de reptes, perquè hi ha diversos passos crítics dins de les investigacions que estan duent a terme aquest grup d'investigadors, que si no les passes amb èxit, bueno, poses en perill la resta de la investigació. Un dels reptes d'aquest projecte i també dels projectes anteriors és aconseguir, primer de tot, que tonyines que estan en captivitat es reprodueixin. De fet, fins al tercer any de projecte no van aconseguir que això passés de manera natural.
S'hi estan posant molts esforços en això, no?
Molts esforços, clar. És una espècie en perill, que ha estat en perill i és una espècie també molt preuada, així que hi ha molts esforços en intentar poder tancar el cicle de tonyina vermella en captivitat. Aquesta gent va aconseguir que es reprodueixin de manera natural i bueno, un cop assolit, aquestes tonyines es van reproduir a les gàbies que tenen aquest grup d'investigadors a mar obert. Els seus ous, que ja fertilitzats, són agafats amb sedassos i es porten a una planta que té l'oceanogràfic, l'institut, que està situada a terra. I és allà on es fan créixer fins a uns 3-4 grams. Aquí també és una part crítica perquè les condicions de cultiu han de ser molt estrictes, no? Necessiten que l'aigua es canvi cada poc temps, que tingui molt d'oxigen, que tingui un aliment, que estiguin molt ben alimentats. I bueno, a les 24-32 hores d'estar a aquestes piscines ocorreix la eclosió, és a dir, apareixen les primeres larvetes, les primeres mini tonyinetes d'aquests ous. I quan agafen aquesta mesura de 3-4 grams, llavors fan el procés invers i porten aquestes larves a mar obert. En aquesta mida, més o menys, la larva ja pot aguantar una miqueta el transport i també pot aguantar a mar obert un possible temporal o alguna cosa. Això del transport també és un altre moment crític, no és fàcil, no és fàcil cultivar peixos, no és fàcil cultivar tonyina, i en aquest moment en el moment del transport hi ha moltes larves que pel mig no hi arriben i moren. De fet, és el percentatge més alt de mortalitat dins d'aquest projecte en aquest moment. Bueno, si aconseguim que arribin a les gàbies, aquests juvenils estarà vivint aquestes gàbies que són també molt especials, s'intenta reproduir la qualitat de les aigües que normalment tenen a mar obert, és a dir, aigües molt oxigenades, transparents, també transparents perquè no es xoquin amb les xarxes que conformen aquestes gàbies, I bueno, aquestes gaves, l'objectiu final d'aquest projecte, un dels objectius d'aquest projecte, és saber quins són els requeriments nutricionals que necessiten aquestes larves per poder desenvolupar-se i passar d'aquest estadi de larva i arribar a ser un adult totalment sa. Aquest és bastant clau, saber quin és el tipus d'alimentació que necessiten. I aquests investigadors estan intentant fer una dieta en la que no sigui necessari els peixos, captures de peixos de fora, sinó fer una dieta més artificial. I bueno, ara per ara tenen uns quants, bueno, no han arribat encara a l'edat d'adults, però tenen uns quants individus bastant grans, encara no han arribat a adults, que és quan arriben als 4 anys, més o menys. I bueno, estem en aquest moment a veure què és el que passa, si aquests individus adults acaben per reproduir-se, s'haurà tancat el cicle de la reproducció de la tonyina vermella en captivitat i bueno, realment serà una fita bastant important.
Sí, perquè s'estan comptant els progressos per setmanes, no? Primer s'aguantaven les larves molt poc, després molt els individus arribaven a 10, 12 setmanes, calla que ja hem arribat a 40,
i s'anaven
primer ampliant per dies i després per setmanes, no? I a poc a poc pareix que...
Efectivament, ara ja anem per anys i a veure si s'assoleix el següent pas, que es reprodueixen aquests individus en captivitat.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies, fins al pròxim programa.
Adéu.
L'Arjau.
I avui a la secció de marx de l'Arjau, pues coincidint amb la setmana de Sant Jordi i sabent lo important que és tot el que envolta el món del llibre, avui anem a parlar precisament d'un llibre. I el Manel de Ramon, que ha estat buscant una temàtica, pues ha trobat el Quim i ens ha parlat del seu llibre, aquests estris, aquests aparells habituals en els velers.
Doncs som novament a l'Arjau, efectivament, dintre del programa Blau Marí, avui per parlar de velers, els aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions. Aquest és el llibre que ha escrit en Quim Pla, aquest escriptor i mariner que avui ens acompanya a l'Arjau. Què tal? Benvingut, senyor Pla Bartrina.
Hola. Què tal? Com estem?
Anem a parlar d'aquest llibre que vostè va escriure amb una vocació pràcticament enciclopèdica, diuen, no?
Mira, aquí hi havia dos objectius. El primer, que me'n veia de compte que la gent, els aficionats a la mar, inclús els professionals, en matèria de velers, anaven molt venuts. Per tant, vaig intentar explicar de manera entenedora la tipologia dels aparells dels velers, com estan formats i com funcionen.
Perquè vostè...
També va ser un intent de recuperar la terminologia marinera més genuïnament catalana.
Vostè com coneix tan a fons els velers? Quina és la seva història?
Mira, jo sóc oficial de la Marina Mercant, sóc pilot de la Marina Mercant. Al meu temps no hi havia tants velers com ara per poder-s'hi embarcar, de manera que jo no he navegat mai amb un gran veler. Ara bé, sempre he tingut interès per aquest tipus d'embarcacions. Uh-huh. I des de que vaig deixar la marina professional i em vaig quedar en terra, he procurat seguir tots els l'evolució dels grans velers, les concentracions que hi ha hagut arreu d'Europa. M'he informat, he recollit dades de pertot, he parlat amb molts dels capitans i oficials d'aquests vaixells i m'he anat formant un arxiu. Amb aquesta matèria ha servit per després donar-li forma de llibre, quan he tingut temps, donar-li forma de llibre i exposar aquest tema a l'afició marinera local, diguem, catalana.
Catalana, perquè els grans velers varen començar a declinar, diguem-ho així, a principis del passat segle XX, no?
Sí.
I amb els materials, les pràctiques, etcètera, etcètera. Vostè el que vol posar, sembla ser en aquest llibre, és aquests coneixements ja pràcticament desapareguts de navegar en veler.
Sí. I sobretot perquè hi ha hagut confusió amb la tipologia, amb la manera d'això. Hi ha hagut molta gent que ha tractat d'això sense una visió real del que era la navegació. Jo he navegat molt a vela amb vaixells que no han sigut grans velers, amb vaixells petits, diguem.
I quina, quina és la, diguem-hi, la màxima dificultat de navegar a vela? Perquè s'escriu molt sobre els velers.
La màxima dificultat de navegar a vela és avui dia que necessites una tripulació considerable per poder maniobrar tot el velam.
Clar.
Primera. I segona, el concepte de pressa que s'ha arrelat avui anant tots els mitjans, especialment els econòmics.
De fet, aquest llibre recull, com deia vostè, de manera exhaustiva, quasi enciclopèdica, tot allò que fa referència als tipus de veles, les abordadures, etc etc. També fa un repàs a la forma de navegar ja pràcticament desconeguda.
Sí, 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 sí.
I a la vegada també fa un recull, com deia vostè, terminològic molt ric, no?, sobre les diferents pans del vaixell, dels velers, en definitiva.
Exacte, exacte. Aquí no s'ha contemplat, perquè és molt... seria molt més voluminós. Aquí ens vam limitar a parlar dels aparells. Em vaig limitar a parlar dels aparells. Hi ha una terminologia també de construcció naval que és molt rica i que també s'està perdent. Tota la terminologia corresponent a la construcció, especialment amb fusta, i després amb la metàl·lica, amb la primera metàl·lica, s'està perdent.
Per tant, podríem dir que és un llibre pedagògic, històric, patrimonial...
Jo crec té voluntat aquest llibre de ser pedagògic.
Pedagògic, per tant, un llibre imprescindible per als aficionats al mar i als velers.
Sí, home, imprescindible, sí, diguem-ho així.
Oh, sempre es va conèixer la història d'un aparell abans de posar-lo en funcionament.
Exacte.
Escolti'm, i aquest llibre també és bonic de veure, perquè hi ha diferents fotografies ben il·lustrades.
Home, són molts anys d'anar corrent per ahí, pels diferents ports i diferents d'això, i fer fotografies de talls de coses concretes que podien ser interessants.
Mm-hmm. Està satisfet el senyor Quim Pla d'aquest llibre, de la resposta que ha tingut aquest llibre?
Bueno, no, de la resposta sí. Del llibre mateix no hi ha ningú que pugui estar satisfet d'una cosa que hagi fet, perquè sempre ho podia haver fet millor.
Bueno, aquest sí, sí. Aquest és una de les premisses dels escriptors, sí.
I tant. No, no, és així. Sempre podies haver fet millor.
I de la resposta del sector respecte a aquesta, diguem-hi, introducció...
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que és un llibre que, doncs, mira, poder, des del meu punt de vista, feia falta, i ara hi és. No sé com dir-ho. És... No vull pecar de pretensiós, no ho sé. Era una cosa que es tenia que fer i es va fer de la millor manera que es va saber.
Efectivament, però de totes maneres vostè va posar la seva experiència al servei de tots els aficionats als velers, tant dels grans velers i de les embarcacions.
Exacte.
I aquest ja és un fet que l'honora perfectament de posar l'experiència d'un navegant i sobretot un estudiós del món de la vela perquè l'altra gent que la practica poder, doncs, seguir
sí,
els consells.
Sí, hi ha moltes coses. Per exemple, jo m'he trobat amb molts modelistes i d'això, que els hi faltava el detall de saber com va una determinada cosa. I aquí crec que ho poden trobar suficientment reflectit.
Doncs escolti, nosaltres el que hem de fer és donar-li les gràcies per haver estat nosaltres avui al programa L'Arjau, parlar d'aquest llibre, els aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions del Quim Pla Bartrina, aquest mariner i escriptor que ha presentat aquest llibre per a goig de tots els aficionats a la vela. Senyor Bartrina, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure, adéu-siau.
Molt bé.
Gràcies, Manel, i també gràcies sobretot al Quim Pla per aquest llibre, Els aparells dels velers. Nosaltres hem de marxar recordant l'inici del nostre programa, la Tuna Reis Balfegó, que tindrà lloc del 2 al 4 de maig a l'Ametlla de Mar, aquesta experiència de proves de natació a mar oberta. Hem parlat amb el Santi Pellejero. També en la part més tradicional del programa, el Joan Argentó i el Rafael Martins han parlat de l'acció de xapar un peix i també de com preparar un exquisit gall de Sant Pere. A l'acordió del Grumet, Com la mar a la sal és el tema que hem escoltat interpretat per Obeses. I a Panorama Nàutic, Pep Subirats, director esportiu de la Setmana Catalana de Vela, ens ha parlat d'aquesta activitat que tindrà lloc també al Club Nàutic el pròxim cap de setmana. A Plankton, projecte Silfood o Silfdut. L'Aurora Arguenas parlava de la reproducció de tonyina. I a l'Arjau, el Manel, doncs com ja hem sentit, ha parlat amb el Quim Pla d'aquest nou llibre. Res més, us agraïm com sempre la vostra atenció. Moltes gràcies per ser aquí, per donar-nos confiança. Tornarem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.